21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ens acompanya un dels seus quatre regidors que hi ha al ple de l'Ajuntament, el Toni Egea. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos als estudis de Radio Ciutat de Valls.
Bon dia, David, i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Bé, en els últims mesos, de fet, desembre del 2024 i gener del 2025, hi ha hagut els dos últims plens. Quina valoració en podem fer? Ja que el del mes de febrer encara no s'ha celebrat, està
sí,
previst pel dia 10 de març.
Sí, el dia 10, sí. Doncs mira, nosaltres com a oposició és evident que la nostra feina és vigilar el que fa el govern municipal i aportar idees per millorar la vida dels ciutadans. Als últims plens hem presentat diverses mocions i precs que crec que en la seva gran majoria doncs, estan basades en el nostre programa electoral i tracten temes que considerem essencials per al futur de la ciutat. No obstant això, moltes de les nostres propostes, doncs, pràcticament com sempre, no han rebut cap tipus d'atenció per part del govern de Junts i d'Esquerra. Un exemple podria ser doncs, la moció que va presentar la meva companya, la Maria José Invernón, sobre el polígon industrial de Valls, on vam demanar doncs, una ordenació i planificació de les actuacions al polígono, un pla de regeneració per ordenar totes aquestes mancances que a dia d'avui existeixen i que requereixen d'una actuació ràpida i planificada. I tot i que la moció, doncs, jo penso que era més que raonable, el govern de Junts per Valls la va rebutjar sense ni tan sols intentar discutir-la. I, curiosament, Esquerra Republicana en aquesta mateixa votació es va abstenir. Aquesta actitud del govern de la ciutat doncs, fa que els plens, a nivell dels ulls dels ciutadans, siguin poc útils i tinguin poc debat. La política local, com nosaltres l'entenem, hauria de ser més oberta, amb una voluntat més àmplia de parlar i escoltar tothom. Nosaltres és evident que seguirem lluitant pels interessos de la ciutadania, però per millorar Valls, la veritat és que cal fer un esforç per treballar tots junts.
A partir d'aquí, el tema que ens ocupa, l'espera d'aquest ple que tindrà lloc el proper dilluns 10 de març, on està previst que s'aprovi el pressupost, però avui aquí venim a parlar amb el Toni Egea del PSC de Cultura. És una persona molt relacionada amb aquest món. I la primera pregunta que plantegem és, creu que Valls ha d'anar més enllà de la calçotada, dels calçots i dels castells?
Doncs la veritat és que els castells i els calçots són elements fonamentals que ens promocionen i ens donen una gran visibilitat tant a nivell nacional com a internacional, però jo penso que Valls és molt més que això. La nostra ciutat compta amb una riquesa cultural molt àmplia, amb un teixit associatiu molt divers que treballa en els àmbits com la música, el teatre, la dansa i d'altres. Aquestes manifestacions culturals són tan valuoses com les nostres tradicions més conegudes. A més, doncs, tenim tradicions que, tot i tenir una menor visibilitat, són de gran importància per a una part de la nostra ciutadania. Aquestes tradicions, encara que menys doncs, diguem, mediàtiques, també formen part del nostre patrimoni cultural i a la vegada ens ajuden a mantenir viva la nostra identitat com a poble. El nostre seguici, per exemple, el seguici festiu, és un dels més rics i participatius de Catalunya i creix contínuament. Hem tingut mostres d'aquest any passat i això ha estat gràcies a la implicació de les entitats vallenques. Els castells ens representen com a poble, però també cal posar en valor la feina constant de les entitats per conservar i impulsar altres festes i tradicions populars que contribueixen al nostre llegat cultural. Per tant, tot i que els castells i els calçots ens donen una gran visibilitat i això és importantíssim i essencial per a la ciutat, doncs la nostra cultura popular és molt més àmplia. És una cultura viva, és diversa i ens fa únics com a ciutat.
A partir d'aquí, quina diagnosi se'n pot fer de la programació cultural que s'ofereix a la nostra ciutat? Hi ha prou oferta? Més enllà d'aquests dos aspectes sí. Que comentàvem, que potser són els grans tresors que tenim
sí,
a la nostra ciutat.
Sí, evidentment. Crec que jo penso que és important tenir en compte que hi ha molta gent que no se sent identificada amb el que s'ofereix a nivell cultural. I sovint les activitats no arriben a tothom. Potser caldria trobar maneres de fer-les més accessibles i que tothom pogués sentir-se part d'elles. Jo sempre he pensat que s'ha de tenir la voluntat i això moltes vegades falta, de fer un esforç per poder crear una cultura més oberta i participativa. A més, penso que hauríem de posar més atenció en diferents col·lectius, com, doncs, per exemple, el de les persones amb autisme. En el cas dels infants i joves, les famílies en moltes ocasions no poden gaudir de les activitats de la mateixa manera que sovint no es tenen en compte les seves necessitats, com serien poder estar en un ambient menys estimulant, tant a nivell visual i auditiu, o tenir espais adaptats. Ja sé que s'han començat a reservar en la cavalcada, per exemple, però sense cap tipus de supervisió, i crec que és important que tothom pugui participar en igualtat de condicions i a la vegada fer una ciutat més justa.
Fa unes setmanes coneixíem dades d'assistència als teatres de Valls, recordem el Centre Cultural Municipal i el Teatre Principal, i des de la Regidoria de Cultura s'ha dit, doncs, que hi ha hagut un creixement, en total 13.715 espectadors el 2024. Aquesta xifra suposa, segons dades de la mateixa Regidoria de Cultura, un creixement del 12,2% en relació al 2023. Com es poden analitzar aquestes dades?
Doncs és una bona notícia, ja que un augment del 12% és un indicatiu que moltes persones estan gaudint de les activitats culturals. És un fet positiu i jo crec que cal reconèixer-ho. Tot i així, nosaltres considerem que cal aprofundir en els motius d'aquest creixement i veure com podem assegurar que arribi a un públic encara, doncs, més ampli i divers. Hem de pensar que més persones, com fer que més persones se vulguin implicar? Potser calen, doncs, més activitats que incloguin diversos tipus de públic o millorar la promoció perquè tothom tingui accés a l'oferta cultural. També penso que cal seguir treballant perquè aquest creixement no només es quedi aquí o, no, o es mantingui, sinó que augmenti i arribi a més sectors de la nostra ciutat. De totes formes, doncs, t'he de dir que aquesta xifra, evidentment, és una bona notícia.
Se saben aprofitar els atractius culturals que tenim a la nostra ciutat, des del Museu Casteller, el Museu de Valls, l'Espai Robert Gerhard, recentment obert, d'altres aspectes que potser no són tant cultura, però són patrimoni, el mateix campanar de Sant Joan, que és un atractiu turístic també, amb la iniciativa de les postes de sol que s'ha posat en marxa fa uns mesos.
Mira, parlarem del Museu Casteller, però és extensió a tots els equipaments que tu has nombrat. Per exemple, el Museu Casteller és un gran equipament de la nostra ciutat, no hi ha dubte, però jo crec que no s'està aprofitant tot el seu potencial per generar beneficis reals per la ciutat. Hi ha molta gent que el visita, i doncs com els altres equipaments, però després no sembla que aquesta gent es quedi a Valls per gaudir del comerç local ni d'altres atractius que podríem tenir com a ciutat, a nivell general com a ciutat. Això vol dir que s'ha de repensar per part d'aquest govern com connectar el museu amb altres serveis de la ciutat, restaurants, botigues o inclús altres espais culturals. Jo crec que cal més coordinació en el govern per crear activitats i promocions que facin que els visitants passin més temps a Valls, perquè això és importantíssim. Si aconseguim que el turisme cultural repercuteixi directament en l'economia local, doncs notarem una millora molt millor per a tots.
I les entitats? Valls té un nombre, un catàleg ampli d'entitats culturals. Es tenen en compte? Tenen els organismes de participació corresponents per fer sentir la seva veu?
Doncs és evident que no. Sempre dic que estem molt orgullosos de tenir grans entitats que han guanyat reconeixement, no només a nivell local, sinó també a nivell nacional i internacional, com les Colles Castelleres i també la mateixa o la pròpia UAF. Aquestes entitats representen una part fonamental de la nostra identitat i patrimoni cultural, i és indiscutible que són importants per al desenvolupament social, tant social com econòmic, de Valls. Però cal dir que també tenim altres entitats més petites i emergents que estan fent una tasca imprescindible per a la ciutat. Aquestes entitats, tot i la seva important contribució, doncs, a la societat vallenca, doncs, sovint es veuen relegades a un segon pla, sense el recolzament necessari per part del govern local. Moltes vegades, o moltíssimes vegades, es veuen ignorades i no tenen les mateixes oportunitats, recursos o visibilitat de les més grans. Això és una situació que jo crec que el govern hauria de revisar i treballar, perquè totes les entitats, independentment de la seva grandària, han de poder tenir, doncs, les mateixes oportunitats, perquè totes treballen per Valls.
A partir d'aquí, també la qüestió dels equipaments. N'hi ha suficients per desenvolupar tota l'activitat cultural i també perquè potser aquestes entitats puguin assajar, preparar, Tenim també l'exemple de l'església de Sant Francesc, que també s'habilitarà com una residència artística per, per preparar muntatges. Tenim també la circoteca que ajuda a fomentar també la iniciativa local.
Sí, però encara tenim moltes entitats que no disposen d'un espai adequat per a dur a terme les seves activitats i a més no tenen els recursos necessaris per aconseguir aquest espai tan important pel funcionament del dia a dia d'aquestes entitats. També és evident que la manca d'un espai polivalent a les condicions apropiades doncs no el tenim, és una pena veure com està en aquests moments o com es troba durant ja fa temps el Cursal, que fa molts anys que està en un estat de deixadesa molt gran. Caldria plantejar una rehabilitació seriosa d'aquest espai que té unes dimensions enormes i un potencial immens. Em sembla que aquí falta una voluntat política per tirar endavant aquesta millora i això és evident.
També a la nostra ciutat hi ha persones, com en la resta del país, que tenen problemes de vulnerabilitat econòmica. Es té en compte que tinguin accés a la cultura? També a nivell de teatres de Valls hi ha una sèrie de descomptes que també doncs, ajuden, però com s'analitza aquesta qüestió?
Doncs, és veritat que hi ha una oferta cultural gratuïta, però també hi ha propostes com el teatre o els concerts de música que són de pagament i els seus preus moltíssimes vegades són elevats i no totes les persones poden participar. Aquesta situació doncs, crea una barrera per a molts ciutadans que, tot i tenir interès per la cultura, es veuen exclosos i moltes vegades per qüestions econòmiques, lamentablement. Jo crec que seria fonamental fer un esforç per acostar la cultura a totes les persones, perquè la cultura hauria de ser accessible per a tothom i no una activitat reservada només a aquelles persones que la poden pagar. Potser es podrien crear més iniciatives que promoguessin l'accessibilitat econòmica, no sé, amb preus reduïts, descomptes o fins i tot, i per què no, més activitats gratuïtes. Això ajudaria a fomentar una societat doncs, més inclusiva i a garantir que ningú es quedés fora de l'oferta cultural per motius econòmics.
I el col·lectiu discapacitat, allò que es diu de la inclusivitat en el món de la cultura, es plasma en la cultura vallenca?
Mira, nosaltres durant el passat mandat del nostre grup municipal vam presentar una moció que proposava un accés a la cultura per a tothom. Tot i que aquesta moció, en el seu moment, doncs, va ser aprovada, no s'han complert tots els punts establerts. Crec que és important treballar per garantir que tot allò que es va acordar en un ple, en el seu moment, es dugui a terme de manera efectiva. A més, seria desitjable ampliar l'oferta cultural dirigida, no sé, a aquestes persones amb discapacitat o bé adaptar-la a l'oferta cultural general que tenim en aquests moments per a totes les persones, sempre que, clar, que això sigui possible.
Sabem que és molt aficionat el món de les sardanes. Com la tenim, l'activitat sardanista a la nostra ciutat? Està doncs, en creixement? Està igual? Està pitjor?
Pitjor no, això mai. La sardana és una dansa i una tradició que continua viva a tot el país, doncs amb aplecs, amb concursos, amb concerts, i que mobilitza setmanalment moltíssima gent a Valls, tot i que la seva presència és veritat que ha anat variant amb el temps. La sardana sempre ha tingut un espai aquí a Valls, i un dels grans pilars d'aquesta tradició és la Unió Anelles de la Flama, que fa més de 50 anys que va néixer de la sardana. A mi m'agrada remarcar això sempre, que va néixer de la sardana, i ha estat una entitat fonamental per mantenir viva la dansa a la nostra ciutat. Avui dia doncs estem en un moment, crec personalment, que molt positiu a nivell de país. Mai havíem tingut tantes coples com ara, i cada vegada més gent s'ha interessat per aprendre a ballar sardanes. Els jovens, és curiós, però han perdut la vergonya a ballar sardanes. No sé què és el que ballen, però se posen a la rotllana i ballen. S'organitzen cursets amb una gran participació a tota Catalunya, cosa que demostra l'interès per aprendre a ballar sardanes. A més, i això a mi m'agrada remarcar-ho molt perquè és important i a més em toca personalment, i és que després de molts anys Valls torna a tenir colles campiones de Catalunya, com la colla Ocells del Bosc i la colla Ocells de la Pessigolla, que han posat la nostra ciutat en el mapa de la sardana de competició. Ara mateix cal destacar també la bona feina que està fent la colla gegantera La Pessigolla i la Societat Coral Aroma Vallenca, dues entitats que tenen també activitat sardanista i que estan jugant un paper fonamental en la revitalització de la sardana esportiva a Valls. amb la seva amb la implicació d'aquestes entitats i la dedicació, doncs, contribueixen a mantenir viva i dinàmica aquesta tradició a la ciutat. Jo també crec que cal destacar també que aquesta activitat es realitza al cor de la ciutat, al cor del barri antic, on tenen la seu local i on cada setmana hi ha activitat, i és una ubicació molt significativa i que i crec que caldria reconèixer. Tot i això, jo penso que seria fonamental una major implicació dels mitjans de comunicació per donar-li a la sardana, doncs, el lloc que es mereix. La sardana és una part essencial de la nostra cultura i de la nostra identitat, i els mitjans podeu jugar un paper clau per fer-la arribar a un públic més ampli. Avui vull aprofitar des d'aquí, d'aquests micròfons, expressar el meu agraïment i felicitació a la xarxa per la tasca tan important que fan la difusió de les activitats sardanistes. Un exemple, i que ho vam viure tots el mes de novembre, va ser la retransmissió en directe per televisió de la final del Campionat de Colles Sardanistes en la modalitat de punts lliures, celebrada a Manresa, la capitalitat de la sardana. Un autèntic espectacle visual que va captivar l'atenció, doncs, d'una gran audiència. Aquests són el tipus d'activitats fonamentals per donar a conèixer una visió diferent de la sardana i apropar-la a més persones. Per tant, a la teva pregunta, doncs, jo crec que ara estem a Valls, estem en un bon moment, però és important que tots treballem per fer-la créixer. La sardana, és evident que és un tresor cultural que hem de seguir preservant i fomentant.
Des de Ràdio Ciutat de Valls, ja li agafem el guant blanc, intentarem també aportar continguts de sardanes. De fet, estem consorciats a la xarxa de comunicació local i hi ha continguts sardanistes també que estan a la disposició de totes les emissores. Pressupost municipal s'aprova el 10 de març, dilluns. No sé si hem pogut veure el pressupost, i en l'aspecte cultural, quins punts creuen que ha de recollir o si es recullen en aquest cas?
Sí, hem pogut veure el pressupost i el dia 10 s'aprovaran aquests pressupostos, però són uns pressupostos que s'haurien d'haver començat a treballar el mes d'octubre i que haguessin entrat en vigor a l'1 de gener i finalment arriben a mitjans de març. Bueno, una pràctica, doncs, habitual en aquest govern que tenim de Junts i Esquerra. En l'àmbit cultural és fonamental veure la cultura no només com un dret, sinó també com un motor econòmic que pot dinamitzar l'economia local i el turisme. Jo penso que cal treballar per posicionar la ciutat com un referent cultural i aprofitant els esdeveniments i activitats culturals per atreure visitants i generar riquesa. Aquesta estratègia també implica, doncs, donar suport a les entitats locals, proporcionant-li, doncs, potser els recursos necessaris per crear més projectes i a la vegada arribar a un públic més ampli. A més, hi ha espais claus, com he comentat abans, la inversió a la sala cursal, que ha de rebre més suport econòmic per rehabilitar-la i poder acollir més actes i penso jo que possibles fires que es poguessin organitzar, perquè és un espai amb moltes possibilitats. També és essencial completar la rehabilitació de l'església de Sant Francesc, un espai amb un gran potencial. El pressupost municipal ha de garantir que la cultura sigui accessible per a tothom i que els espais culturals siguin vius i dinàmics, contribuint així a, doncs, fer una ciutat més cohesionada i a la vegada un motor econòmic beneficiós per a tots els ciutadans.
Coincideix aquesta entrevista que estem enregistrant amb el regidor del PSC, el Toni Egea, aquest monogràfic de cultura, amb canvis precisament en la regidoria de cultura. Laia Castells, per motius professionals, abandonarà l'acte de regidora al proper ple municipal. I ja coneixem el nom de la persona que la substituirà, entre Manel Udina, per completar els nous regidors que té Junts per Valls, però la nova regidora de Cultura serà Rosa Maria Rovira, que va poder parlar ja davant dels micròfons aquesta setmana, explicant una mica els objectius que es marquen, aquesta nova responsabilitat que compaginarà amb la regidoria d'Empresa i Ocupació. Què li demanaria a la nova regidora de Cultura?
Doncs mira, primer que tot vull expressar, doncs, el meu respecte per la tasca de Laia Castells, que ha desenvolupat fins ara a la regidoria de Cultura una bona feina, i li desitjo el millor en els seus futurs projectes. En aquest moment, què li demanaria a la nova regidora de Cultura? Doncs el que li demanaria és que es mantingués una línia d'obertura i inclusivitat de la cultura de la nostra ciutat, per tal que tots els ciutadans poguessin sentir-se representats i tenir accés a una oferta cultural diversa i de qualitat. A més, crec que és fonamental treballar per garantir el suport de les nostres entitats culturals i continuar fomentant la participació ciutadana en la vida local, en la vida cultural. L'aposta per la cultura com a motor de cohesió social és més important, potser ara més que mai, i espero que la nova regidora sigui capaç de construir, doncs, aquests ponts i seguir avançant en aquesta direcció. Personalment, crec que la Rosa Rovira és una de les regidores per mi més valuoses del grup municipal de Junts. Penso que té la capacitat per fer una bona feina a la regidoria de cultura. I mira, durant aquests dies, que evidentment com a persona afectada per amb el món de la cultura popular, doncs aquests dies mentre reflexionava com qui podia ser la persona més adequada per assumir aquesta responsabilitat, les opcions, doncs la veritat és que es reduïen al mínim. Per això considero que la seva capacitat i experiència la fan una opció molt vàlida a la regidoria de cultura.
A l'espera, doncs, que prengui possessió del càrrec, que es facin aquests canvis de cart i pas, això ho veurem dilluns en el plenari municipal, on també hi ha la previsió d'aprovar, doncs, els nous pressupostos de l'Ajuntament de Valls de cara al 2025. Des del PCC, més enllà d'anar a aquest ple, de plantejar, doncs, diferents qüestions, quines properes accions desenvoluparan? També som el 8 de març, aquest cap de setmana, i en els propers mesos.
Doncs com a primer grup de l'oposició, el que farem és seguir treballant per allò que van prometre els nostres ciutadans a les passades eleccions. La nostra responsabilitat és evident que és seguir proposant, fer propostes que millorin la vida de les nostres veïns i veïnes, i ho farem a través de les eines que podem tenir, que són les mocions i els plecs que com hem fet fins ara. I una vegada més insistirem en la necessitat de mantenir la ciutat neta, un tema que realment ens preocupa i molt, ja que una ciutat neta és una ciutat més agradable per a tothom. A més, continuarem portant al ple la qüestió de les inversions del polígon industrial, un dels més grans de Catalunya, perquè és fonamental per a l'economia local. I tornarem una vegada més, i això no ens cansarem, a insistir en l'urgència d'actuar al barri antic, proposant una vegada més un gran pacte de ciutat pel barri antic, que crec que és prioritari. Fa temps que la situació del barri és molt preocupant, i com a grup de l'oposició farem tot el possible perquè el govern municipal prengui mesures i actuï de manera ràpida i eficient per tal de que pugui millorar la vida dels veïns. I tot i que nosaltres no governem actualment, cal dir que el nostre partit és un partit de govern. Som un partit amb experiència de gestió i un partit amb un compromís ferm amb el futur de la ciutat. Seguirem proposant solucions concretes per a tots els temes que preocupen a la ciutadania, i malgrat que estem a l'oposició, el nostre objectiu segueix sent treballar per a millorar la nostra ciutat i garantir que ningú quedi enrere.
Amb aquesta última resposta, en aquesta entrevista política a Ràdio Ciutat de Valls amb el regidor del PSC, Toni Egea, acabem. Moltíssimes gràcies per la col·laboració que un cop més dins del PSC heu tingut en aquest espai, i us esperem en properes entrevistes o debats que es puguem organitzar des de Ràdio Ciutat de Valls.
Moltes gràcies a tu, David, per convidar-me, i molt agraït per tot.